Són 8:15 del matí. Xavier Moret, bon dia.
Bon dia.
Com estàs, Xavier?
Molt bé, confinat,
sí?
Però content.
Això és, ho portes bé, veig, eh?
Sí, sí, sí. Ja viatjarem més endavant.
Tu com te l'imagines, aquest estiu, Xavier?
Aquest estiu jo m'imagino que, mica en mica, s'anirà obrint una mica el tema dels viatges, però me l'imagino fent viatge local, perquè és el que ens tocarà a tots.
Mira, t'ho explico això i t'ho pregunto perquè avui a les 12 del migdia també en parlarem. Cada dissabte a l'hora que surt el sol amb el Xavier Moret viatgem a través de la ràdio amb les seves vivències que ha voltat per tot el món, però avui a les 12 del migdia hem muntat un tema al suplement on ens fem aquesta pregunta: com serà aquest estiu? En parlarem amb l'Òscar Marín, que és redactor de Descobrir Catalunya, amb l'Èrica Aspas, que és redactora de la revista Time Out, i també amb el Jordi García Guitart, que és fundador de l'agència de viatges Terres Llunyanes i també és l'impulsor de la campanya Low Cost per Viajar, perquè, evidentment, les agències de viatges l'estan notant i molt, aquesta crisi. I també s'han hagut de reinventar. I això que explicava ara el Xavier Moret, que, evidentment, segurament el turisme local pujarà moltíssim i serà una bona manera o una bona oportunitat, Xavier, de redescobrir Catalunya, eh?
Sí, en el fons és això, el viatjar no cal anar molt lluny, encara que sempre val la pena moure's allà on et ve de gust, però si ens fan anar a prop també hi ha coses que venen de gust.
Mm-hmm. Mentre no puguem fer viatges gaire ençà, el que farem al suplement és viatjar a través de les propostes que ens fa el Xavier Moret. Avui, on anem?
A Ítaca.
Propera destinació:
les Illes Jòniques. Són un conjunt d'illes de Grècia. Tradicionalment, són anomenades les Set Illes, però n'inclouen unes quantes de més petites a part de les principals. Les sis primeres se situen a la costa occidental de Grècia, a la Mar Jònica, d'aquí el seu nom. La setena, Citera, està situada davant el darrer dels tres sortints de la península del Peloponès, la part meridional de la Grècia continental.
Ets un enamorat de Grècia, eh, Xavier?
Sí que ho soc, i molt. M'agrada molt anar-hi i m'agradaria anar-hi aviat, tot i que ho veig difícil.
Jo per les jòniques, clar, a mi les jòniques no em sonaven.
És que les jòniques no les coneixem massa aquí, però és més que res Corfú, Ítaca, sobretot, que per mi és una illa mítica, perquè és molt més que un viatge, clar, és més anar a buscar l'essència del Mediterrani, l'essència de l'Odissea, d'Homer i tot això. I, per tant, ja començaria amb Ítaca avui.
No hem de confondre les jòniques amb les Cíclades, no?
No, les Cíclades estan a l'altra banda de Grècia, diguem, entre Grècia continental i Turquia. En canvi, les jòniques estan a la banda que dona Itàlia. O sigui, són unes illes que han rebut molta més influència de Venècia.
Ens centrarem en Ítaca, però tu te les coneixes totes set, aquestes jòniques, o no?
Diria que sí.
A veure, va, enumera-me-les, si ets capaç. Jo tinc la xuleta, si no.
A veure, començaria per Corfú, que és on es comença normalment. Després ve Paxi, després ve Leucada, després ve Ítaca, ve Cefalònia, ve Sakintos, que és molt bonica, i després Citèria no es considera ben bé jònica, que queda ja més al sud del Peloponès. Però sí, aquestes sis primeres les conec totes i bé.
Ets una guia de viatges humana, eh, Xavier?
Sí, mira, això és el que dona tenir una edat i anar viatjant amb el temps.
No n'has fallat ni una.
Gràcies.
Clar, per tant, entenc que amb un viatge es poden veure totes, però no totes valen la pena.
Totes valen la pena, però algunes valen més la pena que altres i totes són molt diferents. O sigui, jo començo per Ítaca perquè Ítaca és molt petita, fa 25 quilòmetres de llarg i 6 d'ample. O sigui, en total és com la superfície de la ciutat de Barcelona. Però, tot i així, té aquesta cosa tan tan exagerada, que és l'atractiu de l'atracció de l'Odissea i d'Homer, perquè sabem que és la pàtria d'Ulisses i que, per tant, val la pena anar-hi. És una illa molt literària que no té moltes platges, cosa que fa que no sigui tan freqüentada pel turisme, però que els que hi van convençuts de que val la pena pel tema de l'Odissea.
Tota aquesta història mitològica la perceps quan la trepitges?
Sí, la perceps molt, a Ítaca. Ítaca està enganxada a Cefalònia. Cefalònia té aeroport, té platges, té turisme massiu, és una altra cosa. Però, en canvi, Ítaca no té aeroport, però hi arribes, està 15 minuts en vaixell des de Cefalònia. I llavors, quan hi arribes, ja comences a veure que tots els locals, restaurants, llibreries, tot el que sigui, té noms trets de l'Odissea. Tens Odisseus, tens Penèlope, tens Laertes, tens Mentor, tots els personatges de l'Odissea els trobes allà. I si arribes al port de Bati, que és la capital de l'illa, és un port mig amagat, un port natural preciós. I llavors, tot i que hi va haver un terratrèmol al 53 que em va enderrocar bastantes cases, manté un encant i té el món nèrit al davant, que també surt a l'Odissea i que, per tant, t'aboca tot el món d'Ulisses. De tota manera, el Palau d'Ulisses no s'ha trobat, cosa que és estrany, però sí que hi ha alguns llocs com la Font d'Aretusa, on desembarca Ulisses quan arriba a Ítaca després del seu llarg pelegrinatge de 10 anys per al Mediterrani, i també hi ha altres llocs, que la Cova de les Nimfes, que et fan recordar l'Odissea. Però hi ha una polèmica entre els arqueòlegs, perquè a l'Odissea Homer parla d'Ítaca com una illa molt plana i actualment és molt muntanyosa, són com dues muntanyes unides per un istme, i llavors s'especula que algun terratrèmol antic, perquè aquesta és molta zona de terratrèmols, va fer que se separés de Cefalònia, on sí que hi ha planes, i podria ser que el Palau d'Ulisses estigués a la veïna Cefalònia.
Quan dius que aquest palau no l'han trobat, que pot estar a la veïna, és per culpa d'aquests terratrèmols, o pot ser que se l'hagi menjat al mar, també, no?
També pot ser, clar, tot pot ser. Si no l'han trobat, hi ha unes... Tothom va a la recerca del Palau d'Ulisses, perquè seria mític. Però hem de pensar que això ve de la... Ulisses comença a navegar després de la guerra de Troia, i això són molts anys abans de Crist, i l'Odissea s'escriu al segle VIII abans de Crist, o sigui que estem parlant de 1000 anys abans de Crist. I tot això fa que sigui molt difícil trobar aquesta resta. A la mateixa illa d'Ítaca hi ha hagut un parell d'arqueòlegs que han reivindicat haver trobat el palau, però jo crec que ha estat més per motius, després s'ha demostrat que no, més per motius d'atracció, de turisme, que no pas de que tingués realitat històrica. Tot i així, el turisme que arriba a Ítaca normalment no és molt literari, són gent ja molt enganxada al tema de l'Ulisses, o si no, és des de dia, des de Cefalònia, la veïna, o des de l'Euca, de l'altra illa que hi ha a prop, i llavors arriben, s'estan unes hores allà, passegen per allà i se'n van.
Xavier, pel que m'estàs dient, és un lloc ple de misticisme, no?
Sí que ho és, sí, és un turisme molt determinat de gent interessada per l'Ulisses, per la literatura, per la història, i a més, està ple d'estàtues d'Ulisses, de locals que es diuen Ulisses. Hi ha també una estàtua de Lord Byron on hi diu, al peu de l'estàtua, i diu, si jo visqués a Ítaca i enterraria tots els meus llibres i no em mouria mai més. Queda molt bé això per als llibres, però la realitat és que Lord Byron, que va anar a lluitar per la independència de Grècia al segle XIX, va haver de marxar per cames perquè es va voler lligar la filla del governador. I que, per cert, Byron està enterrat prop d'aquí perquè va morir de malària, està enterrat a la costa Mesolonghi.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, això és Roda al Món, aquest espai de viatges que fem a l'hora que surt el sol amb el Xavier Moret cada dissabte, avui viatjant a les Illes Jòniques, concretament a Ítaca. El paisatge com és exactament? No sé si ens l'hem d'imaginar, Xavier, amb aquelles esglésies blanques, amb aquell sostre blau que veiem també a Mykonos o a Santorini, o és diferent?
És diferent, perquè això, aquest paisatge que dius, és més propi de les Illes Cíclades, que és a l'altra banda de Grècia. Aquí són unes illes que estan més boscoses, amb molta més olivera, i a més han viscut sota la influència durant molts anys dels venecians, que van determinar una arquitectura diferent. Llavors, el paisatge aquí és muntanyós, perquè Ítaca és muntanyosa, però pots fer des de la carretera una excursió d'una hora per arribar a la Font d'Aretusa, on et recordes del porquè, que és el que rep a Ulisses quan arriba a Ítaca, o cap a l'altra banda, també és muntanyós, però té uns pobles de pescadors molt bonics, com el de Stavros, Chioni, Friques, on hi ha unes tavernes, generalment es diuen Penélope, que era el nom de la dona d'Ulisses, on es pot menjar molt bé i fer una vida tranquil·la. Diguem que el fet de no tenir grans platges, grans sorrals, li ha evitat el turisme de masses i ha jugat a favor d'Ítaca.
Uh-huh. Per tant, no és un lloc gaire turístic, tampoc.
No, molt turístic no. Si vols turisme, has d'anar a l'illa del costat, a Cefalònia, que allà sí que hi ha un aeroport d'on venen molts xàrters a l'estiu. És una illa més gran, de 900 quilòmetres quadrats. I llavors aquí hi ha platges precioses com la de Mirtos i també muntanyes altes de 1.600 metres. I llavors aquí hi ha molt turisme britànic. El que és divertit a les Jòniques, que queden relativament a prop unes de les altres, és anar agafant ferris que et porten de l'una a l'altra. Jo em vaig agafar d'Ítaca a una Cefalònia i després al sud de Cefalònia em pots agafar una altra que va a Sacinto, o Sacinto, Sante, que era el nom venecià. I en aquesta hi ha una imatge que s'ha fet gairebé tan famosa com les esglésies blanques que tu deies de les Cíclades, que és la platja del naufragi. Una platja de sorra blanca i d'aigua color blau turquesa, on hi ha un vaixell naufragat al mig, rovellat, on no s'hi pot arribar per terra, només hi pots arribar per mar, i això fa que sigui més emocionant l'arribada. A més, quan hi arribes, hi pots banyar a prop i el fons marí és de sorra blanca, cosa que fa que l'aigua tingui un blau com no pots veure enlloc més, que val molt la pena visitar.
Quantes vegades hi has estat, Xavier?
Ítaca, dues. M'agradaria més. Una als 90 i una fa 2 o 3 anys.
Mm-hmm. Per tant, és un viatge bastant recent. I a dins de l'illa, que hem de llogar un cotxe o en bicicleta o què hem de fer?
O moto. Sí. Com que et deia, és petita, fa 25 quilòmetres de punta a punta. Jo una vegada vaig llogar una moto i una vegada un cotxe. És molt útil. Recordo que quan vaig llogar la moto em van donar el casc, però em van dir no cal que te'l posis, perquè aquí a Grècia ningú se'l posa a les illes. Llavors van allò... Hi ha molt poc trànsit, evidentment, però és molt útil per moure't d'una banda a l'altra, clar.
Mm-hmm. Avui visitant Ítaca a través de la mirada del Xavier Moret, entenc que és un lloc bastant barat, no?
És barat, sí. I el que passa que és complicat arribar-hi. No sé com sent una illa tan mítica, no ho han muntat millor els grecs. O sigui, la temporada d'estiu és més fàcil, però la resta de l'any costa molt. Són uns 3.000 habitants a Ítaca i la resta de l'any deuen quedar 1.500. I has d'anar des de Patras, del port de Patras, a agafar un ferri que tarda 3 hores a Cefalònia i de Cefalònia saltar a Ítaca. Però tot i així, està bé de preu i no cal que t'organitzis massa. Jo recordo la segona vegada que hi vaig anar, vaig improvisar i vaig arribar allà sense haver reservat res, que era el setembre, i vaig anar a un bar i des d'allà ja em van trobar un apartament al centre de Bati amb vistes al mar, un cotxe i el que vulgués. O sigui, és un país fàcil de moure's.
I millor no tenir reserva, segurament, no?
En aquesta vegada em va anar molt bé, sí. Si haig de jutjar per aquesta vegada, segur que sí.
Mm-hmm.
I, per cert, vaig estar en un hotel al Mentor, que és un personatge també del mentor d'Ulisses a l'Odissea.
Ah, sí? Per què? Per què?
No, perquè allà s'estila molt posar els noms trets de l'Odissea, que saben que és el que atreu més els turistes. Per cert, vaig anar a la llibreria local i el llibre més venut és l'Odissea tots els anys. O sigui, que és un d'aquests que en diuen long sellers, no? I llavors l'hotel li van posar Mentor, que és el que nosaltres ho tenim agafat com a mentor, que és el personatge, era el mestre d'Ulisses, fill de Laertes i veí d'Ítaca.
Què és la filogènia?
La filoxènia. La filoxènia és aquesta hospitalitat grega que la notes molt quan vas a les illes. Potser quan t'he comentat això de que vaig anar a un bar i de seguida es va muntar la meva estada a Ítaca, és una mica això. Et conviden a casa seva, et donen dinar. És acollir a l'estranger, al foraster, i tractar-lo com si fos un amic de tota la vida. Això és una de les coses que jo valoro més dels meus viatges a Grècia.
Creus que passa tot a Grècia o a les illes és diferent?
A les illes és molt diferent, perquè la meitat de la població grega viu a Atenes, i Atenes és una ciutat superpoblada, que hi ha uns moments que es fa antipàtica i que la salva, evidentment, el Partenó i l'Acròpolis. Però les illes és una manera de viure diferent, sobretot si vas fora de la temporada més alta, que és quan ja està més massificat tot. Mm-hmm.
Què passa amb aquests pobles o amb aquestes illes a l'hivern, Xavier?
Aquestes illes es buiden bastant. La majoria dels propietaris de restaurants i d'hotels tanquen 3 mesos, el novembre, desembre, gener i potser febrer i tot, i llavors tenen casa a Grècia. I llavors queden com desertes, fins i tot hi ha costa de trobar ferri que hi arribi, hi ha moltes menys oportunitats de viatjar-hi. Segueixen sent igual de maques, però es complica molt el fet d'anar-hi passar uns dies. Mm-hmm.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, vi visitant Ítaca. Clar, segurament, Xavier, també fa de mal comparar les jòniques amb les cíclades, sí. Perquè les cíclades fins i tot crec que havien servit per desterrar presos polítics, no?
Algunes de les cíclades més magues, com Folegandros, hi van anar a parar presos polítics. Diguem que eren més dures de clima i de paisatge, en canvi aquestes estan més a prop de la costa i són amb un paisatge més agradable.
Xavier, parla'm una mica també de Corfu, que és una altra també d'aquestes illes jòniques bastant icònica.
Sí, Corfu és una meravella i ho va ser més en el passat. A més, Corfu és la més gran de totes elles i no hi van arribar els turcs, o sigui, es nota molt més la influència veneciana. La capital està defensada per 2 fortaleses impressionants venecianes i vas trobant... S'ha massificat amb el turisme perquè té aeroport propi i els grecs hi van molt, però segueix recordant aquella illa de la qual ens parla Gerald Darrell, a La meva família i altres animals, on hi ha racons, estan aïllats de tots, que estàs al mar, tu, la platja i un camp d'oliveres al voltant. I això és el que m'agrada més a mi, de Corfu. Hi ha, per exemple, l'anomenada Casablanca, que és on vivia el Lawrence Darrell, que segueix existint i està en un lloc paradisíac al costat de la platja. Diguem que al voltant de Corfu capital hi ha molta platja turística, però n'hi ha prou amb anar a la part més muntanyosa de l'illa per comprovar que segueix sent una illa meravellosa.
I creus que això, que no siguin una destinació turista massificada, és una cosa volguda? És a dir, ho han plantejat així?
No, perquè això ve marcat gairebé sempre. El turisme de masses acostuma a voler sorrals, platges llargues i grans hotels i apartaments. I a les més muntanyoses d'aquestes illes, això per sort no s'hi ha pogut construir tant. A Corfu hi ha una zona que han construït molt, però també hi ha molta zona de bosc de xiprer, de pins i d'oliveres, que s'ha quedat al marge d'aquesta febre turística, com ha passat a la nostra Costa Brava. I llavors també hi ha illes petites, com Paxos i Antipaxos, que estan molt a prop de Corfu, on pots tenir la sensació que estàs en una illa petita grega, amb tota l'essència del món de Grècia, i al mateix temps que ha quedat una mica al marge del turisme, precisament perquè en tenen tantes d'illes, són tantíssimes que algunes, les que tenen aeroports, són les que han quedat més turisme, en aquest cas de les jòniques Corfu i Cefalònia, i a les cíclades podria ser Santorini i Mykonos, i en canvi n'hi ha d'altres que per sort demanen un esforç una mica més gran d'anar de l'illa amb aeroport a l'illa següent amb un ferri, que aquí notes més la distància del gran turisme. Mm-hmm.
Clar, pel que m'estàs dient, un viatge d'aquests, Xavier, és una mena de parèntesi que quan tornes aquí o a Barcelona deus tenir un bany de realitat important, no?
Sí, sí, depèn del temps. El que no pots anar amb presses a aquests llocs, o sigui, a mi m'agrada anar-hi amb temps improvisant, o sigui, no tot marcat, perquè llavors ja saps abans d'anar-hi el que veuràs i no es tracta d'això. Però si aconsegueixes trobar la teva illa, que tothom en té una a Grècia, i desconnectes el suficient, quan tornes és molt difícil tornar, evidentment, perquè has fet una immersió en l'essència del Mediterrani i en tota aquesta tradició de la cultura europea que surt de l'Odissea i d'Homer i que ha marcat tota la literatura que tenim nosaltres.
Mm-hmm. Parles grec, tu?
No, m'agradaria. El parlo, però molt poc. Amb el grec de restaurant, diguem-ne.
Grec de restaurant, molt bé. És un bon concepte.
Suficient per saber que catàlogos vol dir menú i que logaritmos vol dir el compte, sisplau.
Mínim 15 dies, com a mínim per anar...
El que passa és que a la temporada d'estiu hi ha més vols, xàrters, a Corfuita i Cefalònica, i és més fàcil. Però si has de volar a Tenerife i després traslladar-t'hi, necessites un parell de dies més de propina.
I del catàleg què destaques?
Home, allà es menja molt bé. Gairebé sempre és obligada l'amanida grega, aquesta amb trossos de formatge feta i amb cogombra.
Sí, però això ja ho fem a Catalunya ara, també.
Sí, això ja... És que ara, evidentment, tot el menjar ja ha arribat a tot arreu. Però allà té un altre gust, diguem-ne, no? I també té una cuina molt influenciada per la turca, això del xai i de la síndria de postres és gairebé obligada. I per veure la cervesa Mitos, que és un nom que ja t'obliga, i el vi Retsina, que és una tradició curiosa que en els antics temps dels grecs l'enviaven amb àmfores i posaven resina a les esquerdes de les àmfores perquè no vessés el vi, i acabat tenint un gust de resina. Però últimament ja no es troba tant perquè als turistes no els agrada. Però a mi m'agradava i em segueix agradant aquest regust de resina que té el vi més popular.
T'agrada tota Grècia, està claríssim. Es desprèn també amb les teves paraules i amb les vegades que proposem destinacions referents a Grècia. Si només haguessis, si haguessis de triar un punt grec on retirar-te de totes aquestes illes, que crec que són 2.000 illes que té Grècia, vull dir que són 2.000 peces que acaben formant tot aquest arxipèlag tan, 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 tan gran. Amb quina destinació et quedes, Xavier?
Hi ha unes quantes illes que em tempten molt. Seria una illa grega, segur, però tant podria ser Ítaca, fins i tot, ja que n'hem parlat avui, és una que m'encanta. Sakintos m'agrada, però ja està massa amb un excés de turisme. I potser en el Dodecanès n'hi ha alguna, com Costelorizo, que també m'agrada molt. O Amorgos, a les Cíclades, que no és tan turística i, per tant, hi pots fer una vida més relaxada i amb molta més filoxènia, com dèiem abans.
Hem parlat durant 20 minuts d'Ítaca i no ha sortit el nom de Lluís Llach, Xavier.
Mira, doncs sí, és un error. Lluís Llach i Cavafis, Constantino Cavafis va fer un poema meravellós que diuen que l'important d'Ítaca no és l'illa, sinó el viatge d'anar-hi. És una gran lliçó pels viatgers. I Llach ho va musicar i va fer una cançó preciosa també del viatge a Ítaca que ressona amb tots nosaltres des de fa anys.
Avui, quan surts per fer el viatge cap a Ítaca amb el Xavier Moret. Una abraçada ben forta, Xavier, cuida't molt.
Gràcies, igualment.
Ens retrobem dissabte que ve. Fem una pausa i ara tornem al suplement.